Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Parlant ahir sobre música amb en Marc Clapés, que és el nostre programador musical, li vaig proposar que tot allò que estàvem comentant ho convertís en la portada del Supermatí d'avui, i aquí ho teniu.
Hola, bon dia, Miquel. Avui vull parlar-vos com a programador musical de Ràdio Capital, ja que sempre que decideixo si una cançó ha d'entrar a la fórmula o no, sempre tinc el mateix dilema. L'he d'entrar i ha de sonar perquè és un èxit a tot el món, encara que musicalment sigui una patata. Bé, i si és un èxit, per què ho és? Si ven molt, pot ser per molts motius, ja sigui que interessa que aquell artista vengui molt, posant els seus senzills molt barats, com ha passat en discos d'alguns artistes, que han baixat molt el preu a iTunes per dir que, escolta, han venut moltes còpies i que són número 1. Llavors, de quins hem de fiar a l'hora de decidir la música que posem i consumim? Si hagués de guiar-me pels meus gustos, estaria posant durant bona part del dia cançons amb les guitarres com a protagonistes. Però es veu que no, que ara el rock no pot sonar a la ràdio. Fa 15 anys sí. Fa 15 anys sí que es podia escoltar rock i no passava res. Però ara no. Algú ha decidit que ara la música que ha de sonar a la ràdio si ocupa els primers llocs sigui la pop i també la música electrònica. Qui ha triat que el reggaeton soni sense parar les discoteques i temes com el Despacito aconsegueixin igualar xifres de vendes dels darrers 20 anys? Ningú ho sap, ningú ho sap. A mi m'agradaria saber qui és la persona que ha decidit que ara hem de punxar artistes com Julia Michaels, Selena Gomez o Camila Cabello. Qui ha decidit això? A força d'escoltar molt una cançó, al final et pot arribar a agradar, o la pots arribar a tolerar. O també pots arribar a quedar molt fart, I quan sona la primera nota ja, xac, tancar la ràdio, posar una altra emissora i... Sí, endevina, també està sonant en aquell moment, Però que això ho tenen moltes radiofórmules, diuen que són els únics que posen aquella cançó, que són els primers que l'han posat, i al final l'acaben posant tots el mateix. I això és el que hem de fer aquí a Capital, posar el mateix, ser una còpia? No. No. Per això nosaltres posem algunes d'aquestes cançons que sonen a les fórmules, però també apostem per artistes i cançons que tenen un so diferent i que, què carai, al costat de la música aquesta d'usar i tirar, que es consumeix, la majoria de persones consumeix, doncs descobreixes que hi ha molt més i ja et fa pensar que encara hi ha gent a qui li importa la música, que la mima, que la cuida, que la treballa. Potser no vendrà tant com aquests que sonen a les radiofórmules, però almenys estimen el que fan i s'agraeix. Per gent, per grups, per noms com Jack Back, Arctic Monkeys, Paula Valls, Khalid, Kings of Leon, Blaumut o Dijex, val la pena continuar creient en la música. I volem programar per poder canviar aquesta tendència cap a la música aquesta d'usar i tirar que estem vivint. Encara hi ha esperança. Encara hi ha esperança.
Doncs ja ho sabeu, encara hi ha esperança, diu en Marc Clapés, al respecte de la música que sona. Aquesta era la portada. Hem volgut, hem decidit fer un petit canvi en la portada d'avui.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí Seguer, amb el que repassem la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui tindrem un dia en conjunt assolellat i tocat per la tramuntana, que bufarà amb intensitat moderada. Temperatures que fregaran alguns llocs els valors negatius. Així doncs, ens mourem entre un grau negatiu i els 12 graus. Demà divendres segueixen baixant les temperatures, el vent de nord no fluixarà i serà un dia amb més nuvolositat i no descartem algun ruixat.
Doncs gràcies, Martí Seguer. I el Supermatí que comença aquí, però com sempre... Ho fem repassant els titulars de les notícies que us ampliarem d'aquí un moment. Toni Sellas, bon dia.
Bon dia a tothom.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Doncs arrenquem amb aquest resum de titulars.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha citat a declarar demà al matí els consellers empresonats, entre els quals la torruellenca Dolors Bassa. El Suprem també ha citat els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Alguns analistes apunten que Bassa i la resta d'empresonats podrien sortir en llibertat.
La Generalitat licita 4 projectes de millora de carreteres del Baix Ter per 18 milions i mig d'euros. Són trams de via local que afecten les poblacions de la Pera, Parlavà, Serra de Daró, Gualta, Colomers i Verges.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa una tarifa de lloguer de nínxols fixada en uns 50 euros per cada anualitat. Això es sotmetrà a votació ple municipal. L'objectiu és facilitar que els ciutadans puguin assumir el pagament i que no sigui indispensable adquirir-lo en propietat.
Els usuaris del Parc de la Sauleda de Palafrugell reclamen més equipament i critiquen el mal estat de les instal·lacions. El Parc Urbà de la Sauleda es va inaugurar fa més de 6 anys amb l'objectiu d'afavorir la cohesió social i potenciar un dels barris més desfavorits del municipi.
A Palafrugell hi ha 1.640 autònoms. La dada s'ha fet pública durant la jornada Empren i Empresa, organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica. La majoria d'autònoms de Palafrugell treballen al sector dels serveis.
El Museu de la Mediterrània fusiona l'art contemporani i la poesia amb Lúcid, primer cicle d'art i poesia de Torroella de Montgrí, amb propostes en espais poc habituals. El bar La Sala acollirà diumenge l'exposició Transparent, d'Aina Clotes, i el poemari Lleu Batec, de Xavier Serraïma.
Nova derrota de l'hoquei Palafrugell a l'hoquei Lliga, en aquest cas 0-3 a casa davant el Lleida. Els palafrugellencs no aconsegueixen canviar la dinàmica negativa a la màxima categoria. En 9 jornades només han guanyat un partit i continuen en posicions de descens.
I al Supermatí d'avui entrevistarem la Sílvia Monar, que fins aquest vespre serà l'alcaldessa de Pals. Renuncia al càrrec per complir amb el pacte de govern que té juntament amb el PDeCAT. Parlarem amb ella, doncs, aviam com es presenta aquest canvi de papers. Són les 8 del matí i 6 minuts. Comencem. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha citat a declarar demà al matí els consellers empresonats, entre els quals s'hi troba la torroellenca Dolors Bassa. El Suprem també ha citat els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, David Parreño.
El Tribunal Suprem havia acumulat les causes contra l'independentisme i, segons alguns experts, podria ser la via per deixar els presos en llibertat. D'aquesta manera podrien participar en tota la campanya electoral del 21 de desembre, unes eleccions a les quals Bassa concorre com a cap de llista per Girona d'Esquerra Republicana. El municipi de Torroella de Montgrí l'Estartit s'havia unit sota el paraigües de la Taula de la Llibertat i la Democràcia. En aquesta plataforma, tots els partits i entitats sobiranistes han demanat el seu alliberament. És un fet que ha estat molt present en els darrers grans actes del poble, com la Plec de Santa Caterina o la Fira de Sant Andreu. Aquest mateix dissabte estava programat un acte reivindicatiu a l'Espai Ter amb les colles de diables de tot Catalunya.
8 i 7 minuts. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació els treballs de redacció de 4 projectes de millora de carreteres del Baix Ter. Suposaran una inversió de 18,5 milions d'euros, però de quines carreteres estem parlant, Dani?
En concret, estem parlant del condicionament de la GI-642 i la GI-643 entre la Pera i Gualta. També es condicionarà la GI-633 i la GI-634 entre Colomers i Verges. Es preveu eixamplar les vies, millorar el traçat i renovar el ferm i la senyalització. El departament també ha començat els tràmits per redactar l'estudi informatiu d'impacte ambiental de la futura variant de Torroella de Montgrí, que busca que els vehicles circulin, no circulin pel nucli urbà de la població. També es millorarà el traçat, les interseccions i els elements de seguretat de les travesseres de Colomer, Jafre i Verges. El cost d'aquesta obra darrera serà 8 milions d'euros.
Gràcies, Dani. Per cert, tu que estàs a la redacció, no sé si, perquè avui és dia d'estudi general de mitjans, no sé si d'aquí un moment pots fer un lloc, una repassada ràpida i podem comentar-lo.
I tant.
Sí? Doncs sí. Ens tornem a escoltar d'aquí res. I anem cap a Calonge i Sant Antoni. Perquè l'Ajuntament impulsa una tarifa de lloguer de nínxols fixada en uns 50 euros per cada anualitat. Avui aquesta tarifa sotmetrà a votació al ple municipal, Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha creat una tarifa de lloguer de nínxols del cementiri municipal amb l'objectiu de poder fer més assumible el pagament i que no resulti indispensable l'adquisició del nínxol. És un acord al qual han arribat el consistori calongí i l'empresa que té la concessió de la gestió del cementiri. El lloguer és de caràcter temporal i s'efectuarà un pagament per cada anualitat. Concretament, l'import d'aquesta quota es fixarà en 53,27 euros. Avui, els 17 edils de l'Ajuntament de la Vila Calongina votaran la seva entrada en vigor en un ple que tindrà lloc a 4:45 de la tarda. Serà el 6è punt de l'ordre del dia.
I tenim més històries per explicar-vos.
Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight. Tonight.
Hem sortit al carrer per conèixer la reivindicació dels joves del Parc de la Sauleda de Palafrugell. Hi van per fer exercici, però les instal·lacions no estan preparades i diuen que estan en mal estat. És un reportatge d'en David Parreño.
Tot més compacte, més ben organitzat, més segur i més ben fet.
Això és el que reclamen la vintena de persones que utilitzen el parc de la Sauleda de Palafrugell per fer exercici a l'aire lliure. Aquest que escoltava més en Víctor Torres, que hi fa esport des de fa un any i mig. El grup creix i reclamen més barres. A més, critiquen el mal estat. Ho diu un dels altres nois, en Miguel Hernández.
El banc de Dupinyà sempre es va trencar en sovint. Es va trencar dos cops. I el van arreglar, però es segueix trencant i... Clar, és de fusta i és el que ja sempre es trenca.
Diuen que l'estat de les instal·lacions els perjudica. Han presentat instàncies a l'Ajuntament, però de moment el parc segueix igual.
L'última instància que vam fer, vaig afegir un CD on vaig posar vídeos que es veuen les nostres caigudes i coses així, imatges. Clar, ja es veu que depèn com caiguis et pots fer molt de mal.
El parc urbà de la Sauleda es va inaugurar el gener de 2011, pensat per rehabilitar un dels barris amb menys recursos i afavorir la cohesió social. De fet, quan es va estrenar, molta gent destacava que era el parc més gran del municipi i l'Ajuntament volia potenciar la relació amb la resta del municipi. 6 anys després, però, una part dels seus usuaris utilitza les instal·lacions per fer calistènia, com es coneix, fer exercici amb el propi cos. Els joves fan bíceps en unes instal·lacions que no estan preparades per aquesta activitat. Tot i això, volen seguir, perquè ja han format un grup.
Coneixes a molta gent i no hi ha sempre un professor. Per exemple, en els gimnasos o així, sempre hi ha el teu entrenador o així. Aquí no, aquí ve un que, per exemple, sap fer una cosa i l'altre que porta més temps entrenant no la sap fer. Clar, s'ajuden i tal, i a vegades aquí en el parc ens coneixem, o si no de fora, que diuen vaig a entrenar, vols venir? I aquí sempre, sí, com una família, per dir-ho així.
Doncs aquí queda aquesta denúncia dels joves que utilitzen el Parc Sauleda de Palafrugell al respecte de l'estat d'aquestes instal·lacions. I us ho explicàvem al principi. Sílvia Munar, del grup Junts per Pals d'Esquerra Republicana, deixarà de ser alcaldessa de Pals avui dijous. Munar formalitzarà la renúncia a l'alcaldia en el ple municipal i li prendrà el relleu Sergi Brull, del PDeCAT, en compliment del pacte de govern arran de les eleccions municipals de fa 2 anys. I precisament tenim la protagonista d'aquest vespre, la Sílvia Munar. Senyora Munar, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ho dèiem abans de començar, hi ha nervis o no per la nit d'avui?
Home, la veritat és que una mica, no diré que no, perquè acabo una etapa molt important de la meva vida i, evidentment, com que suposo que hi haurà gent que m'estima i tot plegat en el ple, doncs serà una mica emotiu, la veritat.
Dic nervis i m'imagino també que després de 2 anys i mig, m'imagino que quan un ja sap que hi ha una data en la que deixarà de fer determinada feina, a mesura que es van acostant els dies, van pujant també les ganes que passi aquest moment, no?
contents, la veritat. Sí, perquè, clar, ara ja tu, fa una setmaneta que ja veus que t'arriba al final, que arriba al final, i no arribava, no? Ara sí, ara ja el tenim aquí. I anar tancant temes fins avui mateix, que encara haig de tancar una reunió per la setmana que ve, que no hi seré, però vaja, es farà igual la feina.
Escolti, dels seus 2 anys i mig al capdavant de l'alcaldia de l'Ajuntament de Pals, digui'ns, faci'ns una mica de balanç ràpid.
Dels 2 anys i mig, bé, a veure, amb aquest equip de govern amb el qual hem estat aquests 2 anys i mig, doncs hi ha hagut molt bona cohesió, tot i estar governant amb 2 partits diferents, llavors un equip jove, hem estat bastant d'acord amb totes les decisions que s'han pres, i la veritat és que hem treballat molt a gust. Hem fet moltes coses que potser a simple vista no es veuen, però hem millorat bastant tot el tema del que és l'administració i en general el tema manteniment del poble, que els hi feia molta falta.
Escolti, una de les patates calentes és aquest pla urbanístic que preveu la construcció de 2.000 habitatges a la zona de la platja de Pals. És un tema, diguem-ne, és aquell tema clau del mandat que li hauria agradat deixar-lo ja tancat?
Home, la veritat és que ja ve del mandat anterior, perquè vam començar amb la regidora, la Maite Servià, que és la regidora d'Urbanisme, i que realment la intenció era començar-lo a la legislatura. Bueno, vam començar la legislatura anterior, i a veure, sí que ens agradaria haver-lo tingut acabat. El que passa que, com bé sabeu, un POM és llarg.
Sí.
I aquest tema ha generat moltes controvèrsies i hem de mirar-ho bé, ho hem de mirar bé, no podem llançar-nos directament a la piscina, ho hem de mirar que tot estigui lligat i que no hàgim d'hipotecar el poble per molts anys en un futur.
Quin és l'horitzó a curt termini sobre aquest tema? Quin és el següent pas, o què és la pròxima, és la pròxima notícia que hem d'esperar al respecte?
Ara hem d'esperar, doncs, l'informe de la Comissió d'Urbanisme, que esperem que sigui ara a final d'any, i en funció del que digui, doncs haurem d'adequar el poble a les condicions que ells ens marquin, que en definitiva a nosaltres és el que ens interessa, que ho decideixi Urbanisme en el cas de que hi hagi futures indemnitzacions per part de l'Ajuntament, si és que en algun moment, doncs, hem de tirar enrere alguna cosa de les que ja hi ha previstes.
Sí, aquest POUM, si la modificació d'aquest POUM és la patata freda, la patata calenta, quina seria del seu mandat?
Home, hem fet moltes coses a nivell turístic, a nivell cultural, hi ha hagut un munt d'activitats, que això ha permès, doncs, que les associacions del municipi estiguin molt implicades, i això és un punt que m'agrada molt dir, perquè, doncs, cada vegada ja s'han incrementat el número de gent que participa en totes les associacions del municipi, que són un munt, que ens hem coordinat molt i que la veritat que la gent està molt, molt implicada.
Vaja, fa no gaires dies també vam conèixer el resultat d'aquest procés participatiu que s'ha engegat a Pals per decidir sobre una partida de 75.000 euros. Quina valoració en fa del retorn de la gent que ha participat i de com ha anat tot el procés?
A veure, segons els experts, doncs el tant per cent, que ara no recordo quin és, però està una mica per sobre de les primeres vegades que s'han fet.
6,39%.
Doncs això ens han dit. Llavors, a veure, ens hauria agradat que hi hagués molta més gent, molta participació, més de llocs més diferents. O sigui, potser hi ha hagut coses massa concentrades i no ha participat tothom.
És allò que diem a vegades, diguem-ne, vulgarment, de sempre participen els mateixos, no?
Ah, exacte. Que passa que, no, la veritat és que ha anat molt bé, perquè hem vist també, ens ha servit per veure necessitats que té la gent, o que voluntats, o coses que potser no depenen de nosaltres, però que podem incidir una mica, per exemple, arreglant, parlant amb carreteres, o parlant amb la Generalitat, o per poder fer alguna cosa. Hi ha moltes coses que no són de competència municipal, per exemple, o coses que sobrepassaven el pressupost amb escreix i no podíem pas tenir en compte, la veritat.
Vaja, però anant molt bé, en qualsevol cas, deia vostè fa un moment, més enllà de les dues que han sortit escollides, la resta de propostes miraré, si no ho entes malament, m'ha dit que miraran la possibilitat de tirar-les endavant per altres vies.
No, o sigui, tirar-les endavant totes és impossible, però sí, sí que estudiar-les per veure si algun dia doncs, ens pot servir doncs, aplicar alguna d'elles. I això està claríssim. Mm. Com, per exemple, hi havia compres de l'escola Bressol, perdona, hi havia material, no, alguna cosa de l'escola Carmany, o aviam, això es pot anar mirant si es pot anar comprant any a any.
Les dues propostes guanyadores són una zona esportiva i un camí de ronda que connecti els Masos de Pals amb la platja per, diguem-ne, per l'interior, per la zona de les muntanyes, sí, i les Pinedes. Hi ha data, hi ha terminis previstos, això, per això?
No, perquè encara hem de fer el pressupost, vull dir que estem mirant el pressupost, que de fet inclourem aquestes dues coses, però s'hauran de valorar bé. Llavors, el camí és el que ja existeix per anar a la platja des dels Masos, i sí que s'haurà d'arreglar una mica, posar-hi algun banc, algunes papereres, senyalitzar-lo, sobretot. Uh-huh. Bàsicament es consistirà en això. I l'altre, doncs, està valorant l'espai on es posarà la pista, i quins tipus d'esports s'hi podran jugar, vaja, potser no serà reglamentària, però hi haurà alguna altra cosa que s'hi podrà afegir, etc. Mm-hmm.
Un altre dels temes que afecten, diguem-ne, de manera estructural al poble és aquesta reforma que hi ha prevista als carrers Enginyer Garra, al carrer, sí, dels Horts, al carrer, a la zona de l'Abeurador. Aquest és un projecte que s'ha anat gestant durant tot aquest mandat, i també segurament venia d'abans, però ara finalment ja se li posa fil a l'agulla.
Sí, ja al final tenim els permisos de la Generalitat, ja tenim cedida el tram, i doncs
això que diu, per concretar-ho, això que m'està dient ara, vol dir que la carretera principal que creua Pals, en realitat la titularitat és de la Generalitat, no?
Era, o sigui, ja es va fer el conveni de cessió i ara ja ens l'han traspassat, el que passa que la Generalitat havia de fer unes obres a l'hora de fer la cessió. Vull dir que això ja estem parlant amb ells, a veure si ens pagaran alguna cosa amb el que estem fent nosaltres, o possiblement, doncs, en un futur ells facin algun altre arranjament.
Uh-huh.
Llavors,
digues.
No, això, que a veure, és una obra important, tot i que molta gent es pensa que transformem totalment l'aspecte del carrer, i tampoc serà així. Vull dir, és una obra on el que s'arregla bàsicament són els accessos dels passos de vianants a les voreres, i per fi d'una vegada per totes, i és que era el meu somni, diguem, era poder treure els vehicles de sobre les voreres, que això en el segle XXI encara hi ha llocs que passa, i a Pals no podia continuar així.
Aquesta obra passa també per la priorització dels vianants, ja sigui perquè, sí, els vehicles ja no ocupen la vorera o perquè s'amplien en algun cas. L'objectiu és també intentar potenciar una mica el comerç, que des de fa uns quants anys sembla que es vagi esllanguint?
Oi tant. O sigui, totalment. La gent que pugui passejar amb cotxet, amb dues persones de costat, que puguin caminar i no hagin de saltar a la carretera per poder entrar en una botiga, que això passava fins ara. Llavors, això pensem que costarà una mica, perquè els comerços, doncs, també s'han d'anar adaptant. No només l'Ajuntament pot fer que la gent entri dins els comerços, també han de ser els comerços que s'esforcin una mica i posin totes les seves eines per poder fer atractiu el comerç i la gent hi tingui ganes d'entrar.
Senyora Bonar, una altra qüestió relacionada amb el procés que viu el país. Com ho ha viscut vostè des de l'alcaldia? Pals, evidentment, no és Barcelona, i per tant el nivell de pressió, sí, política que hi ha no és el mateix, però també als pobles petits hi ha hagut molta mobilització i molt moviment al respecte a aquest tema.
Sí, i tant. No ho havia vist mai, una cosa semblant, doncs, que gent tan diferent, doncs, ens trobéssim cada nit davant l'Ajuntament fent les manifestacions, anant amb l'autobús. Bueno, és una cosa, una etapa que també, doncs, trobo que estic molt contenta d'haver-la pogut viure. Malauradament no ens ha sortit com volíem, però també ha sigut una etapa... Doncs,
no s'ha acabat encara, home, no s'ha acabat.
No, i no s'ha acabat, exacte, no s'ha acabat, però i el que ens queda. Però, vaja, que també ha sigut una manera de cohesionar també més el poble, la veritat, i en els moments que estem vivint, doncs, és maco poder-ho viure així. El que passa que vaja, ho hem patit tots també.
Senyora Bonar, li queden 24 hores d'alcaldessa. No sé si té algun comentari per fer-li a en Sergi Brull, que la substituirà.
A veure, jo li he estat explicant coses, vull dir, ell ja ho sap, ve ara, ve últimament per aquí a fer, doncs ja a començar a introduir-se en el món de lo que és estar a l'alcaldia. Ho farà molt bé perquè, vaja, és una persona que s'hi pot parlar i que entenc, doncs, que continuarà amb els projectes que estem fent conjuntament i que no es notarà molt el canvi, espero, vaja, o potser per millor, però en definitiva, doncs, li he dit que, bueno, que qualsevol dubte ja sap on trobar-me i jo l'ajudaré tant com pugui.
I de vostè què serà a partir de demà?
Vaja, jo ara, doncs, estic uns dies de vacances, diguem, fins que m'incorporo, doncs, a la meva feina a l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, que és on tinc la meva feina des de ja fa molts anys, i continuaré treballant en allà i continuaré fent de regidora a Tipals fins que no acabi la legislatura, doncs, de l'àrea de turisme, que és la que em toca més de prop, ja uh-huh. també per motius professionals i perquè és el tema que controlo més, diguem.
Escolti, diu, fins que acabi la legislatura i el 2019, que hi ha eleccions, vostè serà candidata?
Aviam, jo ja he dit en el meu grup, doncs, que no, jo no em presentaré a com a cap de llista. Sí que segurament hi seré, evidentment, donant un cop de mà als meus companys i en el relleu que hi pugui haver, doncs, de candidat, però sí que ja no. Anar al capdavant, doncs, ja és una etapa que ja he cremat, que ja he fet, que estic, doncs, molt contenta d'haver-la fet i entenc que ha de passar gent nova i que hi hagi ganes i força, necessito fer un parèntesi i és el que farem ara.
Sílvia Monar, alcaldessa de Pals encara, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, per la part que ens toca en aquelles coses que hem treballat conjuntament, gràcies per fer-ho possible i facilitar-ho també des de l'Ajuntament.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Adéu.
4 minuts i 2 quarts de 9 del matí.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Tenim més notícies. El Museu de la Mediterrània fusiona l'art contemporani i la poesia en un nou cicle. Lúcid, primer cicle d'art i poesia de Torroella de Montgrí, portarà les activitats artístiques més enllà de les portes del mateix museu. El bar La Sala acollirà aquest diumenge l'exposició Transparent d'Aina Clotes i la presentació del poemari Lleu Batec, de Xavier Serraïma, Toni Celles.
Lúcid, cicle d'art i poesia, neix amb la voluntat de posar en valor l'activitat d'artistes d'aquestes dues arts i d'apropar l'art contemporani i la poesia al públic lluny dels seus espais habituals. El coordinen l'artista Marc Serinyà i la poeta Rosa Pou. En aquesta ocasió, el protagonisme és per a Transparent, de la barcelitana Aina Clotes, un projecte de dibuix en blanc i negre que presenta individus aliens als factors de l'entorn, com el temps, la llum o el canvi. Al bar La Sala, aquesta mostra es fusionarà amb el poemari Lleu Batec, del terrassenc Xavier Serraïma, un recull de textos a mig camí entre el pensament i la lírica més essencial. La presentació serà aquest diumenge a les 12 del migdia.
I més històries. La comunitat universitària de la Universitat de Girona tria avui i dijous rector, i ho fa amb un candidat del Baix Empordà, Dani.
Els dos candidats que aspiren a ocupar aquest càrrec són l'actual rector Sergi Bonet i el ganxó Quim Salvi, que fins al mes passat era director de l'Escola Politècnica Superior. El guanyador es coneixerà avui a les 7 de la tarda. A les votacions hi poden participar 13.500 persones, entre estudiants, docents, investigadors i personal d'administració i serveis. La participació havia superat el 20% a les 7 del vespre d'ahir i havien votat al voltant de 3.000 persones. La majoria d'ells són professors i doctors amb vinculació permanent a la universitat. De fet, el seu vot té més pes que el de la resta de comunitat educativa. Les eleccions es fan de manera electrònica. Quim Salvi aposta per descentralitzar la presa de decisions, mentre que Bonet vol aprofundir en el projecte desplegat en aquest mandat.
En Quim Salvi, un dels dos candidats a la rectoria de la UDG, que ha presentat el seu projecte Nova UDG amb diverses propostes, però volem conèixer el seu currículum, Eugènia Güell.
Fins al mes passat era director de l'Escola Politècnica Superior i va formar part del Departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica de la UDG durant els anys 90. És llicenciat en informàtica i doctorat per la UDG i va ser vicerrector del campus durant el mandat del rector Joan Batlle. El projecte Nova UDG té mesures en diferents àmbits. Per exemple, en sentit tecnològic, vol simplificar els processos administratius a partir de la e-UDG i vol desenvolupar una aplicació mòbil perquè es pugui agilitzar la feina i l'accés a la informació. També vol incrementar l'oferta semipresencial i la presència d'una tercera llengua. Pel que fa a l'àmbit estudiantil, vol obrir una nova residència d'estudiants i introduir una nova figura d'un investigador extern internacional, conegut com a Fellow. D'altra banda, ha dit que vol apostar per una contractació pública socialment responsable i, com a tema a part, també vol introduir un sistema de seguretat nou amb una instal·lació de càmeres dins i fora dels centres.
I fa uns moments us hem dit que avui era el dia en el que es presentava l'Estudi General de Mitjans. I li hem fet un petit atracament a mà armada en Dani, dient-li, escolta, podem fer un repàs a què ha passat a la ràdio d'aquest país? I com ha quedat això, Dani?
Mireu, podem dir que la ràdio en català fa rècord absolut. Mai s'havien vist aquestes xifres. Si sumem les dues principals cadenes, RAC1 i Catalunya Ràdio, cada dia escolten ràdio en català 1.700.000 oients. Però clar, hem de sumar totes les ràdios locals,
les emissores musicals,
per exemple.
O Ràdio Capital, que faria que pugés la xifra fins a molt més.
Totes les ràdios fan rècord. Avui ho sentireu, això, perquè RAC1 trenca el rècord de la ràdio en català amb gairebé 1 milió d'oients, 961.000 oients. Això és una bestialitat. El món a RAC1 cada dia l'escolten 729.000 oients, la competència 267.000, la segona hora 190.000, i a la tarda, versió RAC1 de Toni Clapés fa unes xifres també de rècord, 306.000 oients. Mai un programa de tarda havia tingut aquesta audiència, però què passa? Que Catalunya Ràdio també fa la seva audiència rècord i arriba als 700.000 oients, 698.000. És la seva audiència màxima a tota la història i tots els seus, o gairebé tots els seus programes pugen. L'Estat de Gràcia per les tardes duplica l'audiència del dia anterior. La Mònica Terribas al matí de Catalunya Ràdio puja 35.000 oients respecte a la darrera onada. I els caps de setmana Catalunya Ràdio és líder amb el suplement, que l'escolten al voltant de 600.000 oients. I
Déu-n'hi-do la pujada de l'Ostrell,
Increïble, sí.
I deu tenir alguna cosa a veure també al programa de televisió del vespre, potser?
Segurament, sobretot perquè en els darrers, en les darreres onades havia hagut no se sabia qui era líder, si RAC1, Catalunya Ràdio o els caps de setmana. Ara està clar, Catalunya Ràdio, 600.000 oients, i el Via Lliure de Xavier Bundó a RAC1, 467.000 el dissabte, i una xifra una mica més baixa els diumenges.
No sé si has tingut temps de mirar-te què ha passat amb les emissores musicals, o no t'ha donat temps encara?
Amb les emissores musicals, doncs no m'ha donat temps.
No passa res. Escolta, gràcies, Dani.
Si vols, et faig un apunt de les dades de tot Espanya.
Sí.
La SER puja respecte a la darrera onada, 100.000 oients, però baixa... Perdó, puja respecte a fa un any, però baixa respecte a la darrera onada. La COPE...
Què ha passat, per cert, amb el el programa L'Oi por Oi, que van fer fora la Gemma Nierga del segon tram.
Ha pujat respecte fa un any, ha pujat una xifra, no gaire, tampoc, una xifra que pot deure's a que és una enquesta i deu haver un marge d'error, ja. Però està més o menys igual.
Val, perfecte. Què més s'ha passat?
La SER, això us deia que la SER havia baixat respecte a la darrera onada, COPE havia pujat respecte a la darrera onada 100.000 oients, com respecte a fa un any 200.000 oients, Onda Cero puja també 100.000 oients respecte a la darrera onada, però baixa uns 50.000 respecte a l'any passat, també puja en Radio Nacional d'Espanya.
Molt bé, gràcies. Seguim. Tot això segur que hi té a veure molt la situació política del país, que ha generat que es pugin les audiències de tots els mitjans en general, de la ràdio, també de la televisió.
A Catalunya segur.
Doncs, Dani, bueno, a Catalunya i la resta d'Espanya, de fet, hi ha molts mitjans digitals, diaris, que han augmentat les seves audiències, especialment a internet. Dani, gràcies.
Vinga, fins demà.
Fins ara. Audiències que es fan públiques 3 vegades a l'any i que, com deia en Dani, és aquell dia en el que tots els mitjans de comunicació surten guanyant. I jo no sé com pot passar això, la veritat. I ahir vàrem parlar amb en Jaume Marrugat. El doctor Marrugat és investigador de l'Hospital del Mar i és un dels responsables d'investigacions mèdiques. Ens va explicar en què consisteix l'estudi en el que està treballant el Regicor, el Registre Gironí del Cor. Aquest estudi té per objectiu aclarir quins són els vectors que tenen més relació amb l'aparició de les malalties coronàries, que, recordem-ho, i també ho deia el mateix Marrugat, són la principal causa de mort per sobre de qualsevol altra. La crònica és de la Júlia Álvarez.
El Regicor va posar en marxa aquest estudi el 1995. Aquest es va a terme amb voluntaris de la província de Girona i voltants. Marrugat va explicar que es fa a Girona per una qüestió purament pragmàtica, la bona organització sanitària que hi ha amb l'Hospital Josep Trueta i els altres hospitals comarcals. L'estudi du a terme una sèrie de proves, com mirar l'índex turmell-braç per comparar com estan les artèries de les cames amb les dels braços o si hi ha alguna obstrucció en algun lloc, per organitzar un registre d'infarts de miocardi. La participació, va dir Marrugat, és molt bona. El 70% de les persones convidades aleatòriament accepten fer l'estudi. Les conclusions que se'n extreuen no són únicament de Girona, sinó que són representatives d'aquells conjunts de poblacions que segueixen els mateixos hàbits. Algunes de les conclusions que s'han extret és que la cardiopatia isquèmica afecta 3 de cada 1.000 persones d'una edat compresa entre els 25 i els 75 anys. Jaume Marrugat va dir que això pot semblar poc, però que si fem el càlcul, al llarg dels anys són forces persones les que estan afectades. A més, el 30% de les vegades la malaltia es presenta en forma de mort sobtada, de manera que no es pot actuar davant d'aquesta. La millor manera de combatre-la, per tant, és fer prevenció, tal com va explicar el doctor. Es recomana no fumar, seguir una dieta mediterrània, controlar el pes i el colesterol i la diabetis en cas de tenir-ne. Un altre consell que ens va donar Marrugat i que contempla el seu estudi és apujar el colesterol bo, que elimina l'excés de colesterol dolent, fent activitat física i prenent l'equivalent de 2 cullerades d'oli d'oliva cru al dia. Sobre aquest últim va puntualitzar que és important no fer-ho en excés, ja que aquest és greix. Jaume Marrugat va parlar de la conformitat que tenim davant de les malalties del cor, els quals temem molt menys que el càncer, ja que pensem que si anem al metge ens solucionarà el problema. Tenim, però, una sensació equivocada. L'arteriosclerosi no té cura i és la principal causa de mort al nostre país.
La població, i nosaltres com a individus que pertanyem a la població, ens fa a tots més por al càncer que un infart. En qualsevol cas, aquesta sensació creiem que ve donada per un parell de factors. La sensació de que el qui arriba a l'hospital amb un infart o amb un atac de cor, en general, per entendre'ns i dir-ho planerament, ja li arreglen, no? Perquè la mortalitat dels que arriben a un hospital amb aquest tipus de malalties està amb un 5% en aquest moment. En canvi, el càncer, encara tenim la sensació de que no es cura, quan en realitat la major part dels càncers actualment es controlen.
Marrugat va fer un reconeixement als voluntaris del Regicor. Sense ells no aprendríem el que hem après. En aquests moments el Regicor està treballant amb voluntaris a Girona, Celrà, Amer, Palamós, Figueres, Palafrugell i la Bisbal. Els participants poden contactar per demanar detalls o per comunicar canvis d'adreça de telèfon o de correu electrònic al telèfon gratuït 900 400 505. 900 400 505.
Gràcies, Júlia, per aquest petit resum d'aquesta entrevista d'ahir. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
A Palafrugell hi ha 1.640 autònoms.
Aquesta dada s'ha donat durant la jornada Empreni Empresa, que està organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. A la jornada també hi ha assistit la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Segons els estudis que han fet la Confederació, la majoria d'autònoms de Palafrugell treballen en el sector dels serveis. Ho ha explicat d'aquesta manera la presidenta de la Confederació, Sandra Zapatero.
Ha detectat que a Palafrugell comptem amb 1.640 treballadors i treballadores autònomes. Lògicament, el percentatge més alt, com denota la resta de comarques gironines, és en el sector de serveis. Podríem parlar una miqueta zona o temes més turístics i, sobretot, doncs, temes molt més d'oficis.
Durant la jornada Empreni Empresa, Zapatero també ha explicat la nova llei d'autònoms als empresaris de Palafrugell. Una normativa centrada en l'activitat de promoció, la fiscal, la protecció social i la conciliació. La jornada ha servit als emprenedors per aportar eines per tal d'ajudar-los en els seus projectes. Una jornada que ha comptat amb una taula rodona amb experiències emprenedores del territori.
8:39 i arriba el Nadal. I és curiós com aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu All I Want for Christmas Is You i que és de l'any 96, si no m'equivoco, s'ha convertit en un dels himnes del Nadal, però gairebé, o més fins i tot, al nivell del Last Christmas dels Wham o dels clàssics del swing americà dels anys 50. Bé, en qualsevol cas, aquesta cançó ens serveix per il·lustrar-vos la següent història, i és que aquest cap de setmana el Baix Empordà dona el tret de sortir de les festes de Nadal amb l'encesa de llums. Hi haurà una mica de tot, actuacions musicals, animació infantil i xocolatada popular, i com que li agrada la xocolata i li agrada menjar, li hem demanat a Marc Clapés que ens en faci un petit resum.
Divendres, Palafrugell realitzarà l'encesa simbòlica de llums en el decurs d'un acte que s'iniciarà a 6:45 a Plaça Nova, on també se servirà un bol d'escudella al públic assistent. Una iniciativa que comptarà per primer cop amb els alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut del Baix Empordà. També divendres a Palamós, i a partir de les 6 de la tarda a la plaça del Mau, al final del carrer Cervantes, s'encendran els llums i hi haurà actuació infantil de Fefe i companyia. A la plaça dels Àngels s'oferirà brou calent. Pel que fa a pals, coincidirà amb l'encesa dels llums de Nadal, es farà una xocolatada popular i a continuació la tamborinada del Bruel dels Timbalers, que encendrà les festes de Nadal. Dissabte dia 2, Platja d'Aro i Segaró encendran els llums a partir de 6:45 de la tarda amb l'espectacle del músic menorquí Chris Joanico, que versiona nadales populars cantades i d'arreu del món. Aquest concert tindrà lloc a l'avinguda de Segaró a Platja d'Aro a la confluència amb el giratori del Doctor Trueta. A la mitja part de l'espectacle, les autoritats locals activaran el mecanisme que dona llum a la il·luminació de Nadal en el municipi, amb una instal·lació de baix consum, i es presentarà la segona edició de la campanya de dinamització comercial, que ofereix la possibilitat de guanyar un bon grapat de premis. I a la Bisbal, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça Major, hi haurà l'encesa de l'enllumenat i, posteriorment, cantada de Nadales amb Yes The Music. A Begú, també a la mateixa hora, i a la plaça de la Vila, es donarà per iniciada les festes amb l'animació de DJ Nazi.
Que no deixa de canviar de nom, DJ Nazi no li queda bé. Gràcies, Marc Clapés. 3 minuts i seran 9:15 del matí. Ja sabeu, aquest cap de setmana, encesa de llums de Nadal al llarg i ample del Baix Empordà, i si voleu consultar-ne el detall, podeu fer-ho a través de radiocapital.cat. I quan sona aquesta música és el preàmbul del torn per l'opinió, pel comentari que avui li posa el bisbalenc Marçal Lladó.
Una de les coses que sempre dic que faré i mai no acabo de fer és llegir-me A Sang Freda, l'obra mestra de Truman Capote. Ho decideixo un parell de cops cada estiu mentre faig la caminada entre Castell i Calestreta. El xalet de Calassanià, on Capote la va escriure, està diametralment allunyat de la granja de Kansas o dels corredors carcelaris nord-americans on transcorre la novel·la. I té un punt fascinant pensar que una peça tan clau de la literatura universal es va gestar sota aquells pins. De fet, poder assenyalar el lloc exacte on s'han creat les grans obres sempre em causa un efecte magnètic. La casa de Vilafranca de Niça, on els Stones van gravar Exile on Main Street, l'habitació de mossèn Cinto a la Mare de Déu del Món, d'on va sorgir Canigó. Però en el cas de Capote, sempre em flipa la casualitat còsmica que fugís de Nova York per venir a caure just aquí al costat de casa i que, a més, tingués la barra de trobar, com qui no vol la cosa, el millor racó de la Costa Brava per escriure la seva millor novel·la. I res, i em torno a dir que sí, que l'estiu que ve me la llegiré, que d'aquí no passa, i mentre ho penso, i he passat de llarg i estic arribant a Cala Corps i és hora de fer una capbussada.
Doncs ja ho saps, Marçal, aquest estiu toca Truman Capote.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8:45, anem tardíssim avui. Però tardíssim, tardíssim, de que tenim l'Ignasi Arbat esperant-nos per parlar de cinema i encara hem de passar per la informació esportiva amb en Pedro Ruiz. Hem d'anar a l'hoquei patins, perquè el Palafrugell va disputar ahir al vespre la jornada número 9 i va sumar la 8a derrota de la temporada contra el Lleida. Els blanquinegres van caure per 0-3.
El Palafrugell va perdre a casa per 0-3. Ahir rebia la visita de l'ICG Software Lleida, que va passar per damunt dels palafrugellencs amb claredat. És la 8a derrota dels de Xevi García a l'hoquei Lliga. La insistència dels lleidatans es constatava des del primer minut del partit. Malgrat, però, en els primers compassos del maig no van estar encertats, en part també per la solidesa del bloc defensiu blanc i negre. El primer gol va arribar al minut 23, l'autor del tant va ser Jordi Creus. El gol encarrilava el partit a favor dels de la comarca del Segrià. A la segona part també li va costar a Lleida trobar espais i el Palafrugell no reaccionava. Va ser el minut 41 del partit quan Creus va tornar a anotar i va deixar el partit llest per sentència. Ja a l'afegit, Roberto Di Benedetto firmava el gol definitiu. Al termini de la jornada 9, el Palafrugell es manté en posicions de descens, concretament en la 15a posició amb 3 punts. Els de García encadenen una mala ratxa que arriba als 8 punts perduts. Aquest dissabte, a 8:45 del vespre, els blanquinegres buscaran trencar la mala dinàmica a la pista del Voltregà.
Bé, com diu la Dagi, ningú va dir que seria fàcil i a veure si el Palafrugell és capaç de remuntar aquesta mala ratxa, segur que sí, i sortir-ne cap endavant, clar que sí. I encara per acabar amb el repàs a l'actualitat, fem un cop d'ull, una mirada curta i ràpida a algunes de les notícies de l'àmbit general. El Suprem cita a declarar divendres els 8 consellers empresonats Sánchez i Cuixart. El magistrat Pablo, també Sánchez i Cuixart volien dir, el magistrat Pablo Llarena atén a la petició de les defenses i revisarà si han de continuar en presó condicional al Valejide.
En una resolució argumenta que, vist que totes les defenses han sol·licitat la revisió de la seva situació personal, considera que és oportú prendre'ls declaració i decidir si s'han de mantenir o no en presó incondicional. Junqueras i els 7 consellers estan empresonats des del passat 2 de novembre a les presons d'Estremera i del Calameco.
I es requisen 331 quilos d'heroïna a Catalunya en la major intervenció d'aquesta droga a l'estat espanyol. La quantitat intervinguda hauria tingut un valor de sortida de 10 milions de dosis amb un valor econòmic de 120 milions d'euros.
La policia espanyola ha confiscat 331 quilos d'heroïna de gran puresa, la majoria dels quals, 263, es trobaven amagats en un carregament de ciment que va arribar al port de Barcelona a l'interior de 9 contenidors. Juan Ignacio Zoido ha qualificat l'operació de matrícula d'honor per la seva complexitat. Finalment, s'han detingut 4 persones i l'operació continua oberta.
I condemnen a cadena perpètua els autors dels crims contra la humanitat a Argentina. El tribunal jutja la major causa de la història del país, condemna els delictes perpetrats a la presó clandestina de la dictadura militar de l'any 1976.
S'ha conegut el veredicte del judici considerat pel nombre d'acusats el major celebrat al país per crims contra la humanitat que van cometre com a mínim 54 persones a l'Escola de Mecànica de l'Armada, on va funcionar la major presó clandestina del règim de facto i des de la qual es duien a terme els denominats vols de la mort. S'estima que unes 4.000 persones van ser assassinades.
8:45 de nou. Ignasi Arbat, bon dia. Ai, perdona, Ignasi, que no t'havia obert el canal. Dic, hola, Ignasi, bon dia.
Ara sí, hola.
Ara sí, bon dia. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bueno, escolta, avui tenim 5 minuts clavats. Què et sembla?
Ui, doncs haurem de córrer.
5 minuts per parlar de ser noi. Tenim un, no sé què passa avui, tenim un informatiu molt, molt atapeït. Boig.
Bé, doncs escolta, vinga, arrenquem.
Vinga, arrenquem.
La primera senyal de que el Nadal és aquí, tu quina diries que és?
Jo la publicitat del Corte Inglés, les enceses de Nadal i les pel·lícules infantils.
Bé, concretament les pel·lícules de Disney i Pixar.
Bueno, sí, també, exacte.
Doncs ja que aquesta setmana ja per confirmar l'arribada de les festes de Nadal i això, tenim la Coco, que és la nova pel·lícula, ja ho he dit, de Disney i Pixar, que en aquesta ocasió ens traslladarà a Mèxic. Té la particularitat de ser la primera pel·lícula musical de Pixar, que fins ara, bé, des dels seus inicis amb Toy Story, el que volia la companyia era diferenciar-se de Disney. Primer, amb una animació en aquells moments que no era la tradicional, que era la que feia Disney,
sí.
I per altra banda, eliminar les cançons, o sigui, que les seves pel·lícules no fossin musicals.
Ja.
Clar, des del primer Toy Story han passat molts anys i hi ha aquesta distància, bé, aleshores, de fet, Pixar no formava part de Disney, ara sí, perquè la va comprar ja farà força temps, també. Per tant, les diferències ja, bé, ja estan superades, per entendre-ho d'alguna manera. Per tant, ens trobem davant de la primera pel·lícula musical amb cançons de Pixar.
De Pixar, molt bé.
Sí, en aquest cas són una pel·lícula ambientada a Mèxic, en la festivitat del Dia dels Morts, i molta música i molta color i homenatge a la cultura mexicana.
I quina pinta té?
Molt bona pinta, la veritat és que sí. La crítica l'ha deixat molt bé i visualment jo crec que pinta fantàstica.
Bueno, Pixar són bons.
Els trailers i tal. Sí, sí, són molt bons. Però en aquest cas crec que la història també és... m'adona la sensació que serà emotiva i que agradarà molt.
Doncs vinga, recordem el títol?
Coco.
Coco. Res, tenim temps per una altra pel·li, Ignasi.
Vinga, una altra. Wonder, que seria una altra pel·lícula així per públic familiar. En aquest cas, el protagonista, hi trobem, és un nen, que és el Jacob Tremblay, que és el nen que sortia de l'habitació, i que té, com a gent que l'envolta, Julia Roberts, Owen Wilson i Mandy Patinkin, que no està malament el repartiment.
Mandy Patinkin, aquest sortia en una sèrie, que sí?
Home, aquest és el de Homeland.
Això... Sí, en Saúl.
La barba, en sí. Saúl i la princesa prometida, no?
Val.
Íñigo Montoya, tu mataste a mi padre, prepárate a morir. Mandy Patinkin.
I què està passant? Què significa aquest moment?
Home, és una frase que no parla en tota la pel·lícula. Gran pel·lícula, gran pel·lícula.
Molt bé. Recordem el títol de la pel·li?
És Wonder, és la història d'un nen que neix amb deformacions, que després de passar molt de temps en els hospitals encara no li ha quedat bé la cara, però bé, pot parlar i tal, i ha d'anar a una escola. I allà doncs, haurà d'enfrontar-se amb la situació de tenir un aspecte que sobta tant a professors com a alumnes.
Molt bé. Escolta, et proposo que fer una cosa així molt ràpida per acabar, que sigui el títol d'una pel·li que sí hem de veure i el títol d'una pel·li que no hem de veure.
Doncs que sí, El sacrifici d'un cerdo sagrado, que és del director de Canino i Langosta, Yorgos Lanthimos, amb el Colin Farrell i Nicole Kidman.
Perfecte.
La recomanem.
I la pel·li que no hem de veure?
I una que no, per exemple, Perfectos Desconocidos, la nova pel·lícula de l'Alexia de la Iglesia, que a més a més és un remake d'una pel·lícula italiana. Vull dir que una pel·lícula italiana de fa un any, per tant, directament aneu a la font original, no us en passeu aquest remake.
Carai, que contundent, no? Molt pobre d'Àlex de la Iglesia. Doncs, Ignasi, escolta, disculpa per les presses i gràcies per ser-hi, com sempre.
Doncs aquí som. Vinga, molt bé.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Igualment, adéu.
Adéu. I abans d'acabar el supermatí, tenim temps per també repassar les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu que es fan a casa nostra amb en Pau Ponset i comencem marxant a Platja d'Aro, perquè a partir de les 7 de la tarda s'hi fa una xerrada sota el títol Literatura quilòmetre zero. I avui toca Josep Pla, Pau.
La Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro organitza aquest cicle de xerrades literàries on coneixerem les obres dels nostres autors catalans més propers. Avui a càrrec de Miquel Martini Serra, escriptor i llicenciat en filosofia. Es va iniciar en el món de la literatura el 1994 en guanyar el prestigiós Premi Joan Fuster per autors joves, el qual van seguir, entre d'altres, els Premis Solstici, Manuel de Pedrolo i Romà Comamala.
Bé, hem dit Pau Ponseti, en realitat volíem dir Marc Clapés. Aquesta setmana també podem gaudir de la màgia del gran mag Baldiri. Serà a Platja d'Aro el divendres a les 9 del vespre.
Un espectacle realitzat pel gran, global i limitat mag Baldiri,
màgia i humor són part d'aquest univers, amb un repertori inèdit i ple de situacions poètiques experimentades per aquest personatge ple de misteri i desastres, amb moments divertits on l'absurd habita conjuntament amb el ridícul, un solitari camí de fracassos i desastres, però sempre unit amb la idiotesa. A partir de les 9 del vespre, al Centre Benic Fanalenc, i recordem que les entrades costen 3,50 €.
I recordeu que aquest dissabte, a partir de les 10 del vespre a l'Escala, podeu veure l'obra de teatre Pels Pèls.
Representació de l'obra Pels Pèls, de Paul Porter, a càrrec de l'agrupació artística de l'Escala. L'obra es presenta en un saló de bellesa. La propietari, Isabel Zerny, que viu a sobre del local, és assassinada i l'audiència participa en l'acció qüestionant els actors intentant resoldre el delicte. Gran part del diàleg és improvisat pels actors i el final de l'obra és diferent cada nit, ja que els espectadors escolten pistes, qüestionen els personatges i voten sobre qui creuen que és el culpable.
Doncs vaja, Pels Pèls a l'Escala, agafeu el cotxe i us hi acosteu, que no costa res. I avui és 30 de novembre. I un 30 de novembre, vaja, en el que passaven coses molt interessants a tot el món. Per exemple, un 30 de novembre es publicava això. We don't need no education. Sortia al Regne Unit el disc The Wall, que publicaven els Pink Floyd.
El disc és un treball conceptual referent als règims totalitaris explicat a través de la vida d'una estrella de rock fracassada, Pink. Roger Waters va rebre la inspiració durant la gira de l'anterior disc Animals. En un concert d'aquella gira, Waters va reaccionar violentament davant d'un espectador que no parava de cridar, xisclar i demanar al grup que toquessin Garfield with That Ex Eugene. Waters va escopir-li a la cara, però immediatament se'n va emparadir i va sentir com s'allunyava del públic, com si hagués construït un mur imaginari. Es va editar el 30 de novembre del 1979 al Regne Unit i els Estats Units ho va fer el 8 de desembre d'aquell mateix any. Va ser un dels discs més venuts del 1980 i en ell podrem trobar temes com Mother, Comfortably Numb o Another Brick in the Wall.
I Another Brick in the Wall, que és aquesta cançó que està sonant, i també Tal Dia Com Avui.
Tal Dia Com Avui.
Sonava... Moria, ja ho direm bé, l'actor Paul Walker. It's been a long
day. Thriller va ser el segon disc del rei del pop com a solista després...
Això vindrà després. Dèiem que Tal Dia Com Avui moria l'actor Paul Walker.
Conegut els darrers anys pel seu paper a la saga de Fast and Furious, Walker va iniciar la seva carrera amb 12 anys aconseguint papers en sèries de televisió. El seu debut al cinema va arribar a finals dels 90, però la fama li va arribar al 2001, en la primera entrega d'aquesta saga d'acció que el convertiria en una superestrella. Walker també va participar en altres produccions com Banderes dels Nostres Pares, Joyride o Timeline. Va morir el 2013 en un accident de cotxe a Santa Clarita, Califòrnia, quan el seu cotxe, el qual anava de copilot, va col·lidir frontalment contra un fanal quan anava a un esdeveniment de caritat. La cançó See You Again de Wiz Khalifa i Charlie Puth, que forma part de la banda sonora de Fast and Furious 7, és un homenatge a Walker i el seu videoclip va arribar a ser el més vist de la història de YouTube, amb més de 3.000 milions de reproduccions.
I atenció, perquè també Tal Dia Com Avui es publicava aquesta meravella de disc.
Thriller va ser el segon disc del rei del pop com a solista després de la seva llarga trajectòria amb la seva família. El disc es va basar en el projecte bàsic Off the Wall, però afegint-hi més funk en temes com Mary Jean o Thriller, però també rock, beat-in, balades i fins i tot el soul per poder ampliar més el públic. Quincy Jones va tornar-ne a ser el productor i és el disc més venut a la història de la música amb 68 milions de còpies tan sols als Estats Units. I es calcula que actualment ja ha superat els 110 milions de còpies a tot el món, segons el llibre Guinness de Records.
Doncs deixem que soni. Déu, com ens agrada aquesta cançó. Jo gairebé que la deixaria per sobre dels titulars, però... Vaja, no, que si no s'entendrà res. Ens l'escoltarem aquí a l'estudi. Temps per tancar el programa, temps per repassar les notícies més destacades que us hem explicat al llarg d'aquesta hora.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha citat a declarar demà al matí els consellers empresonats, entre els quals la torruellenca Dolors Bassa. El Suprem també ha citat els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Alguns analistes apunten que Bassa i la resta d'empresonats podrien sortir en llibertat.
La Generalitat licita 4 projectes de millora de carreteres del Baix Ter per 18 milions i mig d'euros. Són trams de via local que afecten les poblacions de la Pera, Parlavà, Serra de Daró, Gualta, Colomers i Verges.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa una tarifa de lloguer de nínxols fixada en uns 50 euros per cada anualitat. Això es sotmetrà a votació ple municipal. L'objectiu és facilitar que els ciutadans puguin assumir el pagament i que no sigui indispensable adquirir-lo en propietat.
Els usuaris del parc de la Teulada de Palafrugell reclamen més equipament i critiquen el mal estat de les instal·lacions. El parc urbà de la Teulada es va inaugurar fa més de 6 anys amb l'objectiu d'afavorir la cohesió social i potenciar un dels barris més desfavorits del municipi.
A Palafrugell hi ha 1.640 autònoms. La dada s'ha fet pública durant la jornada Emprèn i Empresa, organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica. La majoria d'autònoms de Palafrugell treballen al sector dels serveis.
El Museu de la Mediterrània fusiona l'art contemporani i la poesia amb Lúcid, primer cicle d'art i poesia de Torroella de Montgrí, amb propostes en espais poc habituals. El bar La Sala acollirà diumenge l'exposició Transparent, d'Aina Clotes, i el poemari Lleu Batec, de Xavier Serraïma.
Nova derrota de l'hoquei Palafrugell a l'hoquei Lliga. En aquest cas, 0-3 a casa davant el Lleida. Els palafrugellencs no aconsegueixen canviar la dinàmica negativa a la màxima categoria. En 9 jornades només han guanyat un partit i continuen en posicions de descens.
I acabem amb la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui tindrem un dia en conjunt assolellat i tocat per la tramuntana, que bufarà amb intensitat moderada. Temperatures que fregaran alguns llocs els valors negatius. Així doncs, ens mourem entre un grau negatiu i els 12 graus. Demà divendres segueixen baixant les temperatures, el vent de nord no fluixarà i serà un dia amb més nuvolositat i no descartem algun ruixat.
Gràcies Martí Seguer, gràcies Toni Selles, gràcies Juli Pedrero, gràcies David Parreño, Dani Cortés, Marc Clapés, Pau Ponset i Alba Lejide, Gerard Escatge, Eugènia Güell, Josep Lluís Vidal, Sílvia Pedret, Pedro Ruiz i Júlia Álvarez. Gràcies per formar part de l'equip que fa possible aquest programa i a vosaltres, evidentment, que ens esteu escoltant cada dia i que ens feu confiança, també. Gràcies per seguir-nos i tornarem demà a les 8 amb el relat d'allò que passa al El Baix Empordà. Que vagi molt bé.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.